Radio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
La Teua Radio. Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a totes i tots. Les 12 i 2 minuts, com sempre, ací en tots vostès, dilluns 21 de desembre, setmaneta que tocarem ja els Nadals, que volem nàixer a este xiquet que tant esperem. Per cert, d'aquest matí m'han donat una felicitació molt, molt bonica i és de la OAC, és la Llegisc. Diu, esta felicitació, un niño nos ha nacido para tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación. A veure si fem cas. Molt ben acompanyada, ja saben, en Víctor Manuel Rubio Poveda. Molt bon dia.
Bon dia, Susana.
I avui, per fi, Maria Ventura López. ¡Bien!
Vuelvo a casa por Navidad, ¿no?
¡Guau, guau, guau! ¡Qué bien, qué bien! Comencem en Víctor, que ens doni bones notícies d'eixe Villarreal femení. Ojo, se nota que sóc dona. I Villarreal masculí. Que han guanyat els dos, no?
Sí, el femení, ahir pel matí, remuntant, perquè al minut 3 anaven perdent, van fallar un penal abans del descans, però quan se van a repertar de, quan se van a recordar de despertar-me a mi, en ma casa, en el 56, Guau, gol de Lara, en el 73, Salma de penal, el 1-2, i en el 80 també Salma, el 1-3, porta ja Salma 9 gols esta temporada, és pichichi, 1-3, 24 punts les primeres, se'n van al descans de Nadal, pues això, en la primera part de la temporada pràcticament resolta ja.
Escolta, què és això de quan me van despertar? Que no tens despertador, alarma al mòbil? Escolta, què significa això?
Però no m'agrada ficar l'alarma a mi.
Ah, no, a mi tampoc m'agrada, saps?
No, no, i què és això d'estar de jugant el Villarreal femení i tu dormint? Segur clar, que si haveràs tu jugant el Villarreal masculí no hagués estat dormint. Com que no, eh? Això és, vamos, no. Això és pecat mortal.
I si a més si és el seu talisma que quan se desperta es comencen a guanyar, que encara no, millor.
Que no t'ocorris que tornar a estar una altra vegada dormint, eh?
Sí.
El tenim a dos bandes, a més, la gent que no mos veu, el tenim enmig. I està, ell està com una pelota de tenis, pim-pam, pim-pam. Com estem a Real ni les dos, mos mira.
El problema és que, claro, com ha començat la temporada de la NBA ja pràcticament, ja comença a dormir poc.
No tens excusa. Ja, no ens valen no. Excuses, ho sentim.
No ens valen.
Bueno, el masculí va guanyar també 1-3 a Osasuna. Ja són 17 partits seguits sense perdre o 18, perquè clar, el partit contra el Karabakh, que aquells no van poder disputar per el Covid, ens han donat per guanyat.
A veure, en este moment n'hi ha els tuits estos que ixen que diuen que este entrenador recorda que porta no sé quants partits sense perdre el Villarreal. En quin entrenador portava tants partits el Villarreal sense perdre?
Pues una va a ser en Don Manuel y la otra en Marcelino, creo.
Ahí bien. este ens recorda el Villarreal de Marcelino, això és el que han dit, eh? En el de Don Manuel no l'han al·ludit, no han fet al·lusió a Don Manuel, però quan tu li estàs dient el Don, haurà sigut un bon entrenador.
L'únic que, clar, Pellegrini va ser en el final d'una temporada i en el començament de l'altra. Va juntar dos temporades, estem parlant que estos ho estan aconseguint en una temporada des del seu començament, pràcticament. Uh-huh. Dir que Gerard també és pichichi, 8 gols, i això, de moment, quarta plaça, 25 punts en Champions, demà partit importantíssim contra l'Athletic Club de Bilbao.
A quina hora?
A les 10 de la nit, en la primera de les 3 jornades que se disputen especials de Nadal.
O sigui que vosaltres sou després dels que anirà per ahir per al carrer i us pararan i diran, ah no, sou els de la ràdio.
I damunt demà mos passarem un poquet, perquè demà crec que només se pot estar a les 11.
Sí, sí, només està a les 11, ara parlarà Maria de les noves mesures que han entrat, però és cert que, bueno, que sou famosos, pràcticament no teniu que ensenyar res, quan vos veuen, clar, com que la policia està sentint el partit, tot hi ha que dir-ho, sabem ben bé que això ara hi siu vosaltres de la plaça de l'Ajuntament de Villarreal de radiar el partit del Villarreal seguit per un fum d'oients, entre ells la policia.
I després, demà ja comença oficialment el que és la temporada, dir que de moment en Utah podran entrar 1.500 persones, en Toronto, que realment xoa en Tampa, en Florida, 3.800, l'altre dia ja ho van fer en un partit de pretemporada, ja ho vaig veure. En Orlando, 4.000 persones, no superen els 5.000 de Rafael, però bueno, quasi.
Ja està la coletilla
picada, Nueva Orleans, 750 persones, i en Cleveland, 300. Al final, allò que vaig dir de Memphis, finalment els ha dit l'autoritat que no, millor no, i per exemple, en Atlanta, que només podran entrar els familiars i amics directes dels jugadors. Però bueno, demà ja comença la temporada oficialment.
Bueno, es confessem, no?, els oients, el que ha passat. Estàvem al principi del programa, clar, evidentment, després d'haver estat tot el matí treballant i traient notícies, fem un recompte de les notícies que portem cada un. I tot el rato, Víctor, ens deia, i lo de Rafael? És com allò, és el xiquet, i lo de Rafael? I com que no li fem cas, Maria, estem
sí,
els dos.
Sí, exacte.
Val, pues, per si a casa mos oblida, mos ho ha recordat Víctor. Però diem-li que digui la notícia. Què va passar en lo de Rafael?
Pues el dissabte en el Wizzing Center de Madrid, en un pabelló en el que el Madrid de bàsquet juga sense espectadors i realment sense pràcticament premsa, van haver 5.000 persones per a veure un concert.
5.000 no. 4.300.
Maria.
Escolta, jo cadascú 4.300. 5.000, no? Quasi 5.000.
A veure, 4.300, 5.000, 4.000, 6.000... que no se pot. Que no està bé. O està bé per tots.
Uh-huh. Està clar, no, està clar. No, quan s'estan fent concerts reduïts en sales menudes que els del sector cultural ho estan passant tan malament que la setmana passada van tornar a fer manifestacions perquè, òbviament, s'està retallant, diguérem, tots els espectacles culturals que no es pot accedir i que ells també tenen que menjar, pues que arribi de repent un Rafael al Wizzing Center de Madrid, sincerament, pues molesta i molt a la gent.
I més que tu eres una gran consumidora de concerts i ho hem vist, i te toca pagar l'entrada més cara, evidentment, perquè són més reduïts i no te queixes.
Exacte. Doncs,
bueno, s'acaba dient, donem-nos compte, Víctor en la seua, no, Maria? M'acaba parlant del concert de Rafael. Claro, nosaltres, Víctor, com a que pensàvem que això ja s'havia parlat ahir i que així d'entres mitjans, perquè, clar, a tots també tenim que pensar que han incidit en tots els mitjans públics. Per què? Perquè s'ha fet en la Comunitat de Madrid, perquè ho ha fet Ayuso. Si ho haguera fet un president d'una comunitat autònoma que fora del mateix partit que el president del govern, s'haguera parlat tant? Tampoc ho sabem, però es deuria d'haver parlat igual.
Jo penso que sí, perquè jo crec que estem tan de crispats en aquests moments que qualsevol cosa que s'isca de mare... la assenyalem.
Clar,
o sigui, no mos agrada que passi.
Però tu saps ben bé que funció de quin mitjà és, pues, té més repercussió o menys repercussió, i en el cas de que són, si és un mitjà afín o és un mitjà públic i està governat en aquest moment Espanya està governada per un partit determinat que coincidís en el mateix de la comunitat autònoma, se fa més públic que menys.
Jo tinc que dir, crec que si haguera sigut en una altra comunitat autònoma, este periodista que ho va denunciar ho haguera fet igual, perquè al final és un periodista italià. Suposa que li dona prou igual si mana un o mana l'altre en Espanya.
Sí, ese és el periodista que tu has vist, perquè eres una persona que està contínuament revisant tot el que passa a l'exterior d'Espanya, que me pareix molt bé, perquè això és tindre una opinió, diguem, de la perspectiva de lo que ens veuen. Però Maria i jo, que ens fijem molt, molt en el que passa i de lo que parlen els periodistes, que hissen i no hissen els mitjans de comunicació, tots se van fer ressò d'este fet. Uh-huh. El que passa que sí que tenim que trencar una llança en nom de faça que ho faça del president de qualsevol comunitat autònoma, siga del color que siga, s'ha de denunciar de la mateixa manera en tots els mitjans. Uh-huh. Uh-huh. Això és el que jo d'alguna manera argumente. Podem donar-li pas a Maria o vol seguir parlant de Rafael?
No.
Posem una cançoneta de Rafael.
Bueno, el xiste ja està fet, ja el sabeu, no?
No.
Que si el dia 24 per la nit convides a Rafael, no pot ser un mes en casa, no passa res.
Sí.
Escolta, el pots convidar, que té una altra volta programa especial al Nadal a Radio Televisió Espanyola, com sempre.
Això és, que al final està bé en tot el món. Maria,
Sí, es comencem. Dades de Covid. Recordeu que avui no teníem les dades actualitzades de diumenge perquè no hi han.
Claro.
Però, per tant, anem a dir les del dissabte. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunitat Valenciana ha registrat 2.091 nous contagis de coronavirus confirmats, ja sabeu, per prova PCR o prova d'antígens. 234 corresponen a la província de Castelló. Hi va haver 25 nous brots. El primer d'ells va ser a Castelló de la Plana, amb 3 casos d'origen social, i el segon va ser a Benicarló, amb 7 casos d'origen social. Alarma, alerta, perquè després del dissabte i del diumenge, jo crec que avui tindrem bastants nous brots i noves xifres de Covid elevades, jo
més,
ja avise.
El president de la Generalitat mos diu les noves restriccions que hi ha, però entren en vigor dilluns, per tant, clar, el cap de setmana ha sigut multitudinari en tots els puestos.
Sí, no havia lloc que no estiguera ple de gent, la gent va aprofitar per fer el que se tenia que fer abans d'aquestes restriccions.
Increïble.
Perquè avui entren en vigor les restriccions nadalenques per la Covid-19 en la Comunitat Valenciana. Ja saben que s'avança el toc de queda des de les 11 de la nit fins a les 6 del matí i reduïxen les reunions a 6 persones, fins i tot en dies assenyalats com són els de Nadals, no? A més, es limita l'entrada i l'eixida de les 3 províncies valencianes. Només s'autoritzen els desplaçaments degudament justificats.
Clar, el cap de setmana van vindre tots cap aquí i diuen, però com està perimetrat no podran eixir. Com que no? Clar que podran eixir quan vulguin, si aniran al seu lloc de treball. Clar. Increïble.
És que hi ha que tindre molta cautela, no? Em pareix bé, per exemple, que al final s'hagin reduït, diguem, els dinars i les sopars nadalencs, no? Però sí que és veritat que la gent té que ser responsable també quan és fora de casa.
Sí.
Perquè, per exemple, soc molt, molt defensora dels llocs de les terrasses, dels hostelers i tal, però sí que és veritat que molta gent després sense casa fa moltes voltes el que vol.
El que jo comentava referent a les restriccions és, en les cases... al final, Generalitat aconsella.
Clar, sis. Dins de ta casa tampoc...
Aconsella. Per lo tant, no és una imposició.
No.
És dir, en el Real Decret que han publicat avui, que ha sigut avui publicat, per tant és quan se posen les mesures, aconsellen en casa que siguin de 6 i que siguin de 2 bambolles familiars. Però només és un consell.
Seguim parlant de la nova cepa, no?, que ha sorgit al Regne Unit, perquè diversos països europeus, com són Països Baixos, Bèlgica, Itàlia i Àustria, ja han prohibit volar a aquest país pel nou cep del coronavirus que s'ha trobat i que no sabem com és, no? Mentre que Espanya encara s'ho pensa. El nostre país demana a la Unió Europea actuar, no?, davant d'aquesta nova cepa, de com funciona, que podria estar ja en diversos països, i Portugal limita els vols de Regne Unit a nacionals i residents lusitans. O sigui, nosaltres tenim molta població a Regne Unit que estem esperant que vinguin a Nadal. No sé com ho faran i com ho gestionaran a les portes del Nadal.
Això ha sigut com un, això del castillo de naipes.
Sí, és el que faltava.
En el Regne Unit s'han registrat un rècord de quasi 36.000 contagis. Primer anuncien això, però a última hora també és Àustria i França els que també diu no.
No
deixem entrar. Esperem que Espanya s'ho repense i acabe prenent aquesta decisió, eh?
Sí, perquè és el que t'estem dient. Hi ha molta gent, jo per exemple tinc molts coneguts que viuen a Regne Unit, no? I que aprofiten les festes nadalenques, pues, òbviament, per passar el Nadal amb els seus familiars. O que ho tallen, o que tinguen les proves PCR, que ja tenien que entrar en aquesta prova PCR, però recordem que a sol les pot vindre el coronavirus, les pot dir una volta estiguen així, no, Susana?
I tant. 11 països són els que ja ho han decretat, eh? El tancament, també està la República Txeca, Bulgària, Letònia, és dir, són 11 ja, eh? Uh-huh. Per lo tant, prudència i, a veure, i que no atraem allò d'esta nova cepa, perquè clar, dona compte, si parlem de que el dia 27 de desembre començarà el procés de vacunació, d'una vacuna determinada, que bueno, si entrem en lo que és la vacuna, ens trobaríem moltes contradiccions. A veure si podem tindre la sort de tindre algun metge que ens puga avançar sobre esta vacuna realment, perquè claro, és una vacuna genètica, No estem, una vacuna tarda com uns 15 anys en desenvolupar-se, des de s'ha fet en 6 mesos. És a dir, i ara ja mos apareix una altra cepa, no sé.
Si vos pareix bé, comencem ja amb dos notícies ja més propetes. La primera d'elles que parlarem de que la Diputació de Castelló porta coordinant i executant des del mes de març passat a través del Consorci de Bombers la segona fase de desinfeccions d'espais i vials públics de nord a sud de la província. En data d'avui s'han efectuat prop de 600 actuacions en 120 municipis i 15 pedanies castellonenques que han involucrat a un total de 450 membres dels cossos provincials i autonòmic de bombers. Precisament aquesta setmana, integrants del Consorci Provincial de Bombers han efectuat una nova revesa de màscares quirúrgiques a ajuntaments castellonencs, aquesta vegada portades pel govern espanyol per als 127 municipis de la província amb menys de 20.000 habitants.
Gràcies per canviar-me el xip i per començar a parlar-me d'esta vacuna, perquè al final, si mos posem molt, perdó, d'esta acció dels bombers, perquè si mos posem molt tremendistes, vivim el dia d'ara, mirem que tenim que tindre cura, que el dia 27 es comencen aquestes vacunes, recordem que serà una vacuna genètica, cuidao, el que vulgui que s'informe sobre això, i però que tenim els bombers, que també estan fent tot el possible.
Correcte. I ja per últim dir que l'alcalde de Vila-real i el president de la Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual va presidir divendres passat el patronat de la Fundació, que va comptar amb la participació del president de la Diputació, José Martí. Entre altres qüestions, el patronat ha aprovat el pla d'actuació de l'any 2021, que se centrarà en els programes de visites guiades amb la integració de la sala de recepció rehabilitada recentment en el conjunt i a continuar avançant en la consolidació i adequació de l'entorn. Per això la Fundació comptarà amb un pressupost de 30.000 euros.
L'alcalde de Vila-real, que és el president de la Fundació, pues això, sempre està un poc... sempre és la diana, perquè si este cap de setmana diem que, bueno, ell anunciava en esta casa que lo que serien les visites en puestos tancats, perdó, els events en puestos tancats no anaven a fer-se i en els que estaven a l'aire lliure tampoc els que tingueren consideren una possibilitat de tindre aglomeració de gent tampoc se farien, i arreglo seguit fa el de la Fundació de Sant Pasqual. Ara li pegaran també per lo de la Fundació de Sant Pasqual. L'alcalde de Vila-real és com és, n'hi ha que agarrar-lo aixina, el valorem. Jo, per exemple, que sí que sóc de la ciutat de Vila-real, i a mi no, lo que no m'agrada és que n'hi hagi casos d'infectats, però el que tampoc m'agrada és que s'apare el món, la vida, no? És dir, fem-lo, però fem-lo en tranquil·litat. Clar, quan jo el divendres veig aquesta notícia i acabava de dir en la ràdio ell que anava a parar totes les accions que anava a fer d'events en puestos tancats, pensé que, bueno, ara durant aquesta setmana li pegaran precisament per això. No han parlat, Maria, tampoc de el Galileo Galilei. La festa del Galileo Galilei este cap de setmana.
En la sala de Madrid?
No, no. En el Col·legi Major, en Major.
Ah, val, perdó, jo ja fer... m'he anat a un altre puesto, lo
on se va fer altra vegada, van desallotjar a uns 200 joves d'esta festa que se va fer altra vegada al Galileo Galilei, on ja van hi haure 200 brots per fer festes il·legals i van obligar a suspendre aquelles classes a la Universitat Politècnica de València. Cuidao una altra vegada.
Sí, no aprenen.
És que són reincidents.
Sí, ja veurem quan tinguem que estar tots confinats en les festes nadalenques dins d'aquesta escola, diguem, no? I no puguem celebrar el Nadal i després ploraran.
Una festa de 200 persones no s'organitza sense que algú s'entere,
Ho dius perquè hi havia constància que aquesta festa anava a fer-se?
No sé, a veure si a part de multar els alumnes hi ha que multar algú més.
Algo sap Víctor que no pot dir perquè no ho té contrastat. Per lo tant, anem a ser cautos. Bueno, Galileo Galilei, una altra volta, cuidao, niños, perquè, claro, ara que ocorris, que, bueno, vaig dir Mònica Oltra també en la Sexta dient, que què passa, que ara, com són niños pijos, els papas pagaran les multes, bueno, n'hi haurà de tot.
Home,
també,
però realment...
Consellera, també hi haurà sí, de tot, no? També hi haurà gent que serà de pares treballadores que consideren que tenen que portar-los ahir i estan pagant també.
Exacte.
És dir, ojo,
Hi ha de tot.
No criminalitzem tampoc perquè n'hi haurà de tot. Sabeu una cosa? Pues que avui ha començat l'hivern i ha sigut sobre les 11 del matí, fa una horeta. I és la estació més curta, dura 88 dies i 23 hores... I serà fins al 20 de març que donarà pas a la primavera. Iniciem així l'estació més curta, com també avui serà el dia més curt de l'any.
Que bé, no?
I veureu, algo molt bonico, que hi ha gent que diuen que no és de veres, Hi ha gent que diu que això no és aixina, però bueno, jo vaig a llegir-vos algo que... A veure si vos agrada. Diuen que és un any tan atípic com el 2020... només podia tancar-se en un fenomen inusual, i és que la nit del 21 de desembre se culminarà en una conjunció planetària entre Júpiter i Saturno que no se veia des de feia 800 anys i que no tornarà a passar fins 60 anys d'avui a 60 anys.
Escolta, has dit esta nit?
21 de desembre, clar, esta nit.
Mm-hmm.
Els dos planetes s'aproparan tant que presentaran als ulls de les persones que estem veient com una, només una se veurà com una estrella, com una estela brillant en lloc d'aixos dos planetes.
Clar.
Això ho ha explicat Ricardo Hueso, que és membre del grup de ciències planetàries de la Universitat del País Basc. I això és lo més bonico, això és lo màgic. Ahí va la màgia del Nadal. I és que este misteri, este fenomen astronòmic, podria haver donat origen a l'estrella de Belén, que va ser el que va guiar als reisos Max.
Que bonico! Això és bonico!
Que bonico! Així en aquesta nit podem... Hi ha gent que ho desmentís, però la realitat és que això va ser els que van guiar.
És que jo t'anava a dir una altra sospita, i és que sempre han dit durant aquest 2020 que si els maies van ser dislèxics.
Per?
Perquè es van canviar la dada de la fi del món. Però això no m'ha agradat massa, lo de les estrelles que es junten. O sigui que... I a més, demà, que és el dia en més... No, és el dia de la salut, perquè si no mos toca el sorteig de Nadal és el dia de la salut.
I avui, que jo he estat en unes companyeres meues, m'han dit que avui tenen que tindre un dia molt bonic.
Bé, per supost.
Perquè com que és un dia molt senyalat, perquè és el dia més curt de l'any, i és un dia que enguany té allò de que podem veure... que aquests dos planetes se poden fer una estrella, en funció de com mos vagi avui el dia, ens anirà la resta de l'any.
Pues que mos vagi bé. Solejat, fa sol, solejat mos anirà. Tu no patisques.
Una estoneta de publicitat i la nostra primera convidada, Marisa Saavedra, diputada nacional d'Unides Podem, a veure què ens conta. Són coses de lo que ha passat este cap de setmana, d'esta polèmica, era l'Omloe, i també de ixa aprovació de l'eutanàsia i d'ixa... diuen que Pablo Iglesias és molt cabut. Bueno, li preguntarem si és tan cabut.
Estás a la 92.2 FM.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán, Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán, Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Ya tenemos en Villarreal la agencia DKV Seguros de Salud. Ahora es el momento de tener un seguro privado. Con DKV tendremos acceso a los mejores sanitarios privados y sin lista de espera. También tendrás el test de COVID gratuito. Si estás pensando en tener un seguro de salud, no lo dudes. Ven a la agencia DKV de Villarreal en la calle Mayor San Jaume, número 32, o llamando al 678-277-360. Además, celebra las Navidades pasando por la agencia DKV y recogiendo tu cesta de Navidad. Piensa en tu salud y en la de tu familia.
Soc Carmina Ballester, alcaldessa d'Onda, i voldria aprofitar aquest espai que em cedeixen els companys de Ràdio Villarreal per a felicitar el Nadal a tots els veïns de la nostra ciutat veïna, Villarreal, i a tots els oients de la província. Brindem per la salut de la nostra gent i pel gran any d'oportunitats que tenim per davant. Bon Nadal!
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors... ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica Villarreal. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica Villarreal, Dr. Fon 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos, buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39, de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
First of December, and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? 'Cause it's Christmas. Why can't we all just get along? Let's make it happen. Let's make amends. It won't fill your stocking if
I ara tenim nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional d'Unides Podem. Bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
Pablo Iglesias és molt cabut.
Això diuen, diuen de Pablo Iglesias, diuen de Unides Podem. Això és una manera de generar titulars en una qüestió que traen de mare una situació que és molt normal, que és el conflicte polític en una situació on no hi ha majories absolutes, on hi ha un govern de coalició, i això ho sap tot el món, que on hi ha diferents forces polítiques que en alguns casos defensen interessos diferents, pues és normal el tira i afloja, és normal les diferències, és normal que en algun moment se poden haver discussions, però tot això és molt positiu perquè s'arriba a acords, i sobretot el fet de que hi hagi diferències el que fa és que realment se complisquen els acords i se complisquen els programes. Nosaltres sempre diem, Iglesias ho dia l'altre dia, que ens han votat la gent per a ser cabezones, no? Que deia la ministra, en el sentit de la defensa dels acords. Nosaltres, evidentment, estem per això en política, però jo voldria diferenciar una cosa, el que és ser cabezón, el que és el conflicte polític, és normal en democràcia i una cultura de la coalició que hem d'aprendre en aquest país, diferenciar això de la crispació. És molt diferent la gent que fa de la crispació, de l'insult, de la mentira o de la deslegitimació de l'adversari, fa política en això, com fa la dreta, és molt diferent a la discussió política, la defensa de diferents postures i arribar a acords que sempre siguen en definitiva per a millorar la vida de la gent.
N'hi ha dos temes que, si diguem, són els que produeixen ixe desacord o ixe treballar per arribar a un acord, i és que, en aquest cas, Unides Podem vol i s'ha pujat al salari mínim interprofessional i també vol el decret per a prohibir cortes de talls de subministre per pobresa sobrevinguda, no?
Sí. Bueno, són temes que estan acordats en el govern. Van vinculats algunes coses, ja venien en l'acord de govern de coalició, quan se va constituir el govern, estaven incloses ahí, i algunes altres coses, esto, el que tu acabes de nomenar del control de preus de lloguer i el tema de la millora del salari de l'ingrés mínim vital, per exemple, van vinculats a l'acord de pressupostos, de manera que són acords que s'han de complir. I ahí, pues n'hi ha diferències, tot el món ho sap, n'hi ha diferències en el tema de les pensions, també està així en estos dies a la llum, en el tema de la puja del salari mínim, com acabes de nomenar, són qüestions que són compromisos de govern i nosaltres anem a pelear de manera democràtica, de manera dialogant, però tenim que, nosaltres estem ahí en política, en este cas en el govern i en el Congrés, per a defensar els interessos de la gent i els acords signats.
En este cas sí que l'ingrés mínim vital era algo que s'havia aconseguit i com que s'havia aconseguit ja estava, però el salari mínim interprofessional, o almenys això és el que creiem el ciutadà, que s'havia aconseguit. Vostè m'ha venit al cap perquè, clar, això segueix costant, no?
Clar, l'ingrés mínim vital ha sigut una millora, en fi, històrica en aquest país, pues que no existia, però realment la seva aplicació està sent molt deficient. Nosaltres estem molt descontents en aquest sentit, no podem traure pit. Sí que podem dir que nosaltres vam insistir moltíssim perquè això, que era un compromís de govern, de l'acord de govern, s'aplicarà ja, perquè què millor moment ara en una situació de crisi tremenda on hi ha tanta gent patint que s'està quedant sense feina, etcètera. De manera que això va ser una reivindicació nostra, però que l'aplicació, tot el món sap que això és una competència del Ministeri de Seguretat Social, d'Inclusió. Tenim, com a país, venim d'uns anys de retallades, de manera que, per exemple, les plantilles de funcionariat en l'administració pública venen molt mermades per les retallades, per la taxa de reposició tan baixa, o no se substituïa gent, per exemple, que es jubilava, i això ha passat en molts àmbits, i també en el SEPE, per exemple, no? En l'administració pública. De manera que avui, per avui, tenim, sincerament, ahí un coll de botella en el tema del salari de l'ingrés mínim vital, que és molt greu perquè no està arribant a tota la gent que ho necessita, i això és una emergència com a país, perquè estem en una situació molt molt dolenta a nivell d'ocupació, i sobretot la gent que més està patint, gent que tenia empleos, ocupació temporal, gent més precària, i no està arribant l'ingrés mínim vital. I ahí tenim un compromís gran, i jo crec que recordi a la gent que en l'acord de cara als pressupostos generals de l'Estat nosaltres van incloure la qüestió de del control de preus de lloguer per acabar l'especulació salvatge dels fons buitre, que estan encarint l'habitatge de lloguer i estan deixant la gent al carrer, i la millora de la tramitació de l'ingrés mínim vital. Això és urgent per a nosaltres. Uh-huh. I continuarem peleant i sent cabezones, com dia la ministra.
N'hi ha algo que també ens preocupa molt i és, o que ha preocupat, o que d'alguna manera ha tret a moltíssima gent al carrer, com ha sigut la ley Celaá, no? Este cap de setmana ha eixit un fum de gent en esta manifestació en cotxes. Vostè què li diria a esta gent que ha eixit a la manifestació?
Pues que, a veure, la manifestació és molt legítima, hi ha llibertat d'expressió. El que és bastant lamentable és que així tenim partits polítics, forces polítiques i mediàtiques que estan mobilitzant a la gent en base a mentides i a manipulacions, i això ja no és tan admissible en democràcia. Estem parlant de, a mi m'agrada dir-li més bé, la LOMLOE, la llei educativa, que és una llei que recentment aprovada al Congrés i que persegueix la qualitat en la educació i la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat, i que és una llei que no acaba en els centres d'educació especial, per exemple, com no paren de dir de manera interessada, i és una mentida, és que n'hi ha que dir-lo en totes les paraules, i no acaba dels concerts. La llei educativa el que planteja són qüestions que tenen que veure amb la igualtat d'oportunitats, i el tema dels concerts el que acaba és en que els privilegis, en que els col·legis d'èlit que segreguen a l'alumnat se financien en fons públics. I jo crec que això molta gent pot entendre que efectivament continuen els concerts. Tots coneixem, no vaig a dir noms, però centres que atenen, centres concertats que atenen a tota la població en el seu barri, i que és el que tenen que fer, i tenen la subvenció pública, se financien en fons públics, i això és molt raonable, però no és tan raonable que centres que segreguen a l'alumnat, que no acollixen alumnat, per exemple, que tenen dificultats greus perquè l'envien a la pública, que per exemple segreguen a l'alumnat per sexe, en Betxí, tenim un centre val, que n'hi ha el de xics i el de xiques separats, aquest tipus de qüestions no tenen per què ser. Això ho va incloure el PP en l'anterior llei, el Partit Popular, el financiar en fons públics centres que segreguen a l'alumnat, centres d'èlit que segreguen també en funció de l'origen socioeconòmic, del nivell socioeconòmic, i això no se té que financiar en fons públics. I se té que acabar, per exemple, en quotes que són il·legals, que imposen a les famílies, i qui no pot assumir-les pues se queda fora. És una manera de segregar i seleccionar a l'alumnat. Això no és llibertat de triar centre. És la llibertat dels centres de seleccionar a l'alumnat, i en això se té que acabar. I per ahir avancem cap a la resta en un model paregut als països del nostre entorn, que tenen molt més nivell de qualitat educativa, molta més escola pública, i que acollís a tot tipus d'alumnat, això sí, amb més recursos per atendre a la diferència de l'alumnat.
El que en este cas dia la ministra Celaá era que ens donaren temps per a fer més col·legis públics, i perquè clar, ara en este moment no n'hi ha prou col·legis per a tota la quantitat de xiquets que n'hi ha. Com pensen solucionar este problema?
Bueno, això el que s'ha de fer és que conforme han de crear escoles per atendre l'alumnat en els barris, en els pobles, s'ha de crear escola pública. Ahí la prioritat té que ser escola pública. Tenim un percentatge d'escola privada a Espanya molt per damunt, d'escola pública, d'alumnat escolaritzat en escola pública, molt pel baix de la resta dels països del nostre entorn. De manera que el que tenim que anar és una miqueta, arribamos a esa mitjana, de manera que el que té que, a veure, l'escola concertada té que ser subsidiària, i així no diu la llei, de l'escola pública, perquè l'escola pública és la que atén a tot l'alumnat, i la privada està d'alguna manera seleccionant a l'alumnat, i allí va l'alumnat que té un determinat ideari o un determinat, pues, que és en este idioma o en l'altre, tot això està molt bé, però el que no se pot és financiar.
Sí, però els pares són lliures de decidir-lo.
Completamente, no desapareixen en esos centres, però en els fons públics se té que financiar l'escola que atén a tot l'alumnat. Això jo crec que ho entén la gent quan s'explica bé.
Clar, i quan una escola concertada decidís ser concertada, té que estar baix del paraguas del Ministeri d'Educació.
Òbviament, i
té que complir les regles.
L'admissió d'alumnes, per exemple, clar.
Té que complir les regles que ens diu el Ministeri d'Educació. Per exemple, que no hi hagi segregació de sexes i de més, que és el que vostè diu. El que diu la ministra Cela és que necessitem un temps per readaptar tots aquests xiquets que van a escoles concertades i anar poc a poc fent-lo tot en escoles públiques, incluint també el que és l'educació especial, que ens ho ha explicat per activa i per passiva.
Clar. Parlem d'augmentar l'oferta d'escola pública. N'hi ha molta gent en alguns barris i pobles, jo conec, que porten els seus fills a centres concertats perquè no tenen al seu abast escola pública. Això s'ha d'acabar. El que no pot ser és que la gent no puga triar una escola pública.
Sí, en este cas l'escola privada tindria que, baix la seva normativa, decidir el que vol fer els alumnes i els pares ser lliures de portar-los o no. Això és el que Unides Podem defensa, no?
L'escola privada no té per què desaparèixer, és un, bueno, pues és
una alternativa,
oferta,
de cada
una alternativa per a cada família, etc. El que no se pot demanar, i torno a insistir, és que escoles que no admetixen a tot tipus d'alumnat siguin financiades en fons públics, perquè això, si són escoles que segreguen, no té cap sentit que se financin des de l'escola pública. Entonces, el que n'hi ha que fer és que, tu has dit, posar-se del paraigües, n'hi ha una normativa d'admissió molt clara, n'hi ha... Tenen que
I per què permetixen escola... Perdó, per què permetixen als col·legis que són concertats tindre un altre tipus de selecció a l'hora d'implantar l'ensenyament i no estan baix del paraigua del Ministeri d'Educació?
Bueno, això és una bona pregunta. Això el que ha passat és que en l'última llei educativa el Partit Popular és el que va canviar les normes, vull recordar-ho, perquè se pogueren realment finançar escoles privades que segreguen a l'alumnat. Va canviar la normativa en aquell moment, en contra, evidentment, de la majoria de la comunitat educativa. I les escoles, per exemple, que segreguen per sexe, que a més és una cosa que va en contra de tot del més elemental concepte d'educació inclusiva, i això és impensable en altres països, aquí se financen en diners públics.
I les persones que convoquen esta manifestació i... Per què pensa vostè que al final secunden la manifestació pares, que al final són els que porten els xiquets a aquests col·legis?
Bueno, pues perquè tenim així tot és un seguit de partits polítics, ja tot el món ho sap, que estaven ahí PP, Vox i Ciudadanos, estaven donant suport a això i emitint manipulacions i lectures interessades de la llei, igual que passa en la llei, jo és el meu àmbit de treball, l'educació, l'educació i l'educació especial. S'està manipulant fins a l'extenuació, i jo he vist vídeos lacrimògens, etc., en el tema de l'educació especial. I a mi m'arriben whatsapps de famílies, de mares, que jo conec del meu treball anterior, dient que, claro, que estan assustades perquè tancaran els centres d'educació especial. I estem farts i fartes d'explicar que la nova llei educativa, el que diu és que se mantenen els centres d'educació especial. El que n'hi ha és un compromís de la administració pública de, en 10 anys, dotar a l'escola ordinària de recursos perquè puguen atendre a l'alumnat que té dificultats, dotar de més recursos a l'escola pública perquè se pugui, l'escola ordinària, perquè puguen anar ahí els xiquets i les xiquetes del seu barri i del seu poble. Jo crec que la gent que està manipulant d'aquesta manera tindria que explicar si és ells el que defensen és que l'escola ordinària no tinga recursos per atendre els xiquets en dificultats i tots tenen que anar a dos pobles més enllà.
Com vostè va parlar fa una estoneta de lo que era el seu antic treball, quan algun inspector d'educació vol anar a un centre concertat per a revisar què és el que està passant ahir, té el mateix accés i la mateixa facilitat per entrar que una escola pública?
Ja. Bueno, sincerament és un tema que desconec, no sé en què se troben els inspectors. El que sí que sé és que està molt bé que la llei, i això fa la nova llei educativa, és que marque molt bé i explicite molt més clarament que els centres concertats han de complir la normativa d'admissió de l'alumnat.
Perquè vostè sap que els centres que són concertats, que per tant són d'origen privat, el director és el que determina quin professor està dins o quin està fora. Per tant, sí que ahí se fa el que vol el director de cada col·legi.
Sí, sí, tenen la seva fórmula de contratació i tenen, per desgràcia, també el tema de l'admissió de l'alumnat, que és el que ara estem abordant, sobretot, en aquesta qüestió de
però
la llei.
Però quant de transparència n'hi ha en un col·legi concertat? Li pregunte.
Ja, bueno, jo no sé el percentatge, la transparència que hi ha. El que sé és que la llei, el que planteja, és que s'ha d'avançar en transparència i, sobretot, més que en transparència, en compliment de la llei.
Sí, però la llei també planteja que no n'hi hagi segregació per sexe, per exemple.
Claro, claro, claro.
I, sin embargo, vostè acaba de dir-me que en Betxí n'hi ha un col·legi on hi ha segregació per sexe.
Clar, perquè això està subvencionat perquè la llei anterior, la del PP, és el que va permetre, això era una novetat.
Però això s'acabarà, no?
Clar que s'acaba.
O sigui, això en
és de les coses que planteja la nova llei educativa.
Entonces vostè està dient-me que per lo que lluita, per, en contra de lo que lluiten les persones que s'han manifestat, ha sigut en que no volen que se separe, o sigui, que volen seguir que n'hi hagi separació
ells volen
de sexe.
Ells volen mantindre els seus privilegis financiats per fons públics, és així de senzill. Volen mantindre una escola elitista i segregadora finançada per els serveis públics. Això, en un estat de dret i en una democràcia, no és admissible. Jo crec que això, quan s'explica bé, tot el món pot entendre que en diners públics s'ha de finançar escoles que atenen a tot l'alumnat. És així de senzill. Tot el que més són mentires i manipulació.
A partir d'aquesta llei ja entrat en... ja s'ha aprovat...
Bueno, no, disculpa, s'ha aprovat al Congrés i, sí. I ara està en el Senat.
Sí, però tot el món sap que entrarà.
Sí, sí, sí. Perquè la majoria, una majoria és, molt qualificada.
A partir d'ahí, tot aquest tipus d'anomalies que estaven complint les escolatges concertats perquè estan... baix el paraguies del el Ministeri d'Educació, per tant han de complir-lo, si no han d'eixir de ser concertats i ja no podran seguir fent-lo, no?
Bueno, això és el que espera, efectivament.
Perquè entonces sí que incurriran en un delit.
Claro, claro.
Tindran que abandonar el...
Bueno, se tindrà que deixar, la mateixa administració pública és la que, en funció dels requisits que complisquen o no complisquen les escoles, serà la que haurà de decidir si se subvenciona o no se subvenciona.
I
evidentment perdran aquesta subvenció escoles que segreguen a l'alumnat. Aquesta és la intenció.
Perquè en aquest moment sí que es començarà els inspectors d'educació a visitar aquests col·legis, no?
Clar, clar, i l'inspecció educativa té un paper en aquest...
Esperem que se posen molt caputs en aquest tema, també.
Esperem que sí. Nosaltres, des de l'algo, farem el possible i hem fet molt d'esforç i s'ha aconseguit una majoria important en aquest sentit perquè l'escola, l'administració pública, finança les escoles que atenen a tot tipus d'alumnat.
Li ho dic perquè jo no estic en contra de les famílies que volen portar els fills a un col·legi en una educació distinta, que per això la paguen, i me pareix perfecte, inclús jo estic d'acord. Però, des de luego, els que tenen estan en la pública, és que arriben a un acord, tenen que seguir les normes que diu el Ministeri d'Educació. També hi ha una llei que s'ha aprovat que ha sigut molt polèmica i és l'eutanàsia,
sí.
En la que diuen que se vulnera el dret a la vida.
Clar. Això és una continuació... en este seguit que tenim de mentires i de manipulacions. I és molt trist, perquè la llei d'eutanàsia ens fa un país una miqueta més just i més digne, perquè el que contempla és un dret, amplia drets de les persones, amplia el dret que va vinculat, nosaltres entenem, el dret a la mort digna, va vinculat a lo que és una vida digna. No se pot concebre una vida digna i el dret a decidir sobre la vida de les persones quan una persona, en el final de la seva vida, en situacions ja que són irremediables, d'arribar-se al final, en un sofriment insoportable, s'obliga a la gent a mantindre's, a continuar vivint i suportant una situació terrible. Això, esta llei respon a una demanda social que porta molts anys fent-se visible i demanant als partits que això se regule. El Tribunal d'Estrasburgo de Drets Humans demana a Espanya des de fa temps que regule este dret. I n'hi ha més d'un 87% de la població, segons Metroscòpia, ja des del 2007, exigint que este dret se regule, perquè no oblidem, estem parlant d'un dret i no d'una obligació. La dreta, bueno, a més, se va aprovar en una majoria espectacular de 198 vots al Parlament, només que se van quedar fora Vox i el Partit Popular acusant-nos d'assassinat. És una cosa molt greu perquè, a més, ells el que estan plantejant, estan dient, estan oposant el tema de cuidados paliativos a la regulació del dret de l'eutanàsia, quan resulta que són drets absolutament complementaris i que, efectivament, clar que defensem lo mateix nosaltres, els cuidados paliativos, però ens trobem que el PP i Vox, la dreta, que va perseguir, no sé si la gent recordarà, sí, el doctor Montes. Uh-huh. El cas del doctor Montes, que per aplicar els cuidados paliativos de manera absolutament escrupulosa i d'acord a la llei, en Madrid el van perseguir, el van jutjar i el van apartar del seu càrrec, al doctor Montes. Després va tornar, efectivament, tot això. Va quedar en res perquè ell complia la llei de cuidados paliativos. Però el van perseguir per això. I este Partit Popular, que perseguia els metges que aplicaven els cuidados paliativos, ara és un gran defensor dels cuidados paliativos i diu que l'eutanàsia suposa matar a gent major. És una cosa absolutament, jo realment en aquest tema m'indigne molt perquè és que s'estan dient assassinos, la gent que per exemple diu que han de deixar als immigrants que els vaixells no tinguin que donar socorro a la gent que està morint-se en el mar, però ara resulta que se troben molt indignats perquè la gent puga triar com vol morir i quan està davant d'una situació absolutament insuportable. I jo voldria recordar situacions, tot el món recorda el tema de Ramon San Pedro, que ja han passat 22 anys, va ser un cas que realment va posar a la palestra esta situació de patiment, de gent que vol acabar en la seva vida perquè no vol suportar-la i no li permetís, no lo permitia la llei. I casos com el de María José Carrasco i Ángel Hernández, que van, això és molt més recent, on el home, per ajudar a morir a la seva dona per estima, és un home que està ara encausat per violència de gènere. Vull recordar-li a la gent. Un home que per estima a la seva dona, que estava ja en la fase terminal de la seva enfermedad i no ho suportava, li va ajudar a morir. De manera que n'hi ha molts casos, un seguit de sofriments de molts anys, sense aprovar-se aquesta llei, perquè n'hi havia moltes resistències. Jo vull recordar que inicialment també el PSOE s'oposava, però en aquest moment el mateix Partit Socialista ha vist que hi ha una demanda social molt, molt gran de cara a que això se regule. I jo torno a dir, és un dret per a que la gent pugui triar com vol morir en un moment final de la seva vida on no vol suportar una situació insufrible. No se li imposa a ningú, cada un pot triar com vol morir.
Mire, jo estava en una reunió on hi havia gent de totes les edats, a més era una reunió catòlica, i on estava el capellà parlant, i una dona major va dir, però mos donarà a triar.
Clar, és escandalós que la gent se pregunti això, jo he vist aquesta pregunta en xarxes,
la vista.
Perquè segur que n'hi ha gent que pensa que és que això, quan escolta el discurs perquè, de la dreta, que se té que imposar a algú que se morga.
Quan una persona se fa major i ja està en un moment molt delicat de la seva vida, el que pensa és que està en mans de la seva família i que si els molesta els llevaran d'enmig. Això era el que jo va donar a entendre aquesta persona major. Després hi havia també una persona que té una diversitat funcional i que ella mateixa va dir en aquest moment que ella, més enllà de tot el que creu en Déu i que la vida la dona i la té que llevar Déu, si ella considera que hi ha un moment en què no se pot manejar, ella mateixa demanarà el que no vol estar en este món.
Aquesta, això és molt important el que estàs dient, perquè això és una llei que obri drets i que dignifica l'últim moment de la vida.
Però fins
no
i tot
s'imposa a ningú res, ni a ninguna família ni a ninguna persona. És una llei molt garantista, molt garantista, en uns requisits i uns criteris molt claríssims perquè se tinga clar que és la mateixa persona concernida és la que pren la decisió i en condicions d'absoluta
però vostè li faig esta reflexió perquè en els cristians, els catòlics, és ixa la convicció que tenen. I n'hi ha molta gent major que ha processat esta religió i a la que se li té que dir que no la matarà ningú. Ningú li llevarà la vida, si ella no vol.
Efectivament, és, torno a insistir, que és un dret que té uns requisits molt claríssims, que el que preserven és que siga la mateixa persona, efectivament, la que prendi aquesta decisió. Okay. Mai de la vida un metge se pot arrogar i ser dret d'acabar-li la vida d'una persona. El que sí que se regula és la manera en què una persona, si vol fer, que trobi ajuda, perquè ens trobem en familiars, jo crec que tot el món que ens estigui escoltant coneix a situacions terribles de familiars, de pares que volien acabar ja en la seva vida i en ocasions demanant ajuda i o tens que disar-los i no pots ajudar-los o te jues la
teua... Sí, però ells apel·laven a que n'hi ha un moment en què el metge considera que ja no val la pena.
Mai. Jo, sí. Perdona, soc molt taxativa, però és que vull deixar molt clar a la gent que ens escolte. Mai el metge decidirà això. Mai, de fet, els metges tenen fins i tot que poden separar-se d'un procés, si ells no ho veuen clar, acabar en la vida d'una persona. Però mai el metge pot decidir, o té que decidir la persona mateixa que està concernida i que decidís que vol acabar ja en la seva vida perquè la seva situació és insufrible. Sempre ho decidirà la persona. És una llei molt garantista. Mai pot decidir-ho algun altre per un mateix. I jo vull recordar que quan les enquestes parlen d'un 87% de suport...
I quan una persona no té el seu cabet al puesto...
Home, és que això resulta que les persones abans d'arribar a una situació és quan diran pues,
en cas...
no sé ara mateix com és el moment, quan arriba este cas o el que siga o fan una hipòtesi, però si una persona no ho decidís per si mateixa, ningú pot decidir per altre. Això, torno a repetir, és una llei que el que fa és que preserva el dret de la pròpia persona per decidir sobre la seva mort, de ningú més, ningú més pot decidir per ell, per ell o per ella. Això voldria que la gent ho tinga molt clar i siga creient o no siga creient. el que pot decidir és si vol acabar la seva vida, que estem parlant d'adelantar una mort, un amor que ja ve, que és irreversible i on en un procés final de la seva vida no poden suportar això.
Uh-huh. Però n'hi ha persones que el que queden és incapacitades per a poder, com està de parlar en el cas de Sant Pedro, per exemple, i demés, i elles si volen acabar la seva vida perquè sí que tenen el cap fred en aquest moment per dir no, jo no vull seguir sent una càrrega, que era el cas d'esta altra persona que parlava també en esta reunió. Claro. El que aconsellen en este cas, el capellà aconsellava en este cas era que les persones tenien que donar-li força per a seguir vivint en la seva vida.
Això està molt bé, si és que això no és incompatible.
Però mi... al final el que sí que vam acabar argumentant és que cadascú té que tindre la llibertat de saber quina llei està i que la pot utilitzar o no.
Absolutament, absolutament. Aquesta és la qüestió. És la llibertat d'utilitzar-la o no. A ningú se li imposa. I torna a insistir,
el fet de que s'aprova
ningú metge decidirà per... Clar. El pacient.
El fet de que s'aprove una llei no vol dir, o sigui, és pa que se puga o no fer ús d'aquesta llei, però que aquesta llei existisca i que ningú després tinga represàlies per haver-la utilitzat.
De fet, és una llei garantista, perquè el que garantitza és que si tu no vols morir-te, que te mate un metge, anem a dir, o que decidisca per tu un altre. És una llei garantista.
Diputada, algo més? S'hem quedat sense temps?
Pues sí. Bueno, jo únicament no res, jo agrair-vos aquest espai. Ara estem davant de venen els Nadals, estem molt a prop d'estos dies, estem en una situació amb molta confusió de mesures de protecció, de mesures de contenció, de si activitat no activitat. Jo només comentaria, perquè això estem totes concernides, totes tenim familiars, totes voldríem poder celebrar el Nadal com a tres vegades, i jo acabaria esta conversa potser en una crida a la responsabilitat. A la responsabilitat, perquè en definitiva de totes i de tots depèn que puguem celebrar unes futures festes de Nadal en les nostres familiars o en gent. No podem normalitzar les xifres de morts, no podem normalitzar unes xifres darrere de les quals hi ha persones que estan morint-se cada dia, són unes xifres realment esgarrifoses, i el que hem de fer és tindre molta responsabilitat, totes i tots, evitar al màxim els contactes, en aquest sentit ser molt, molt conservadors, anem a dir, i bueno, no podem celebrar este Nadal com voldríem. No passa res. Se tractarà de preservar la vida de la gent i que en les futures tinguem els nostres familiars al nostre costat i evitar que morga més gent, i ojalà acabe pront esta pandèmia, puguem tornar
somni
a la vida.
Diputada nacional Marisa Saavedra d'Unides Podem, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies. At least until the drums of the 12th. Do you hear the choir singing? No sleigh bells, don't stop ringing. You can stop your crying. Come on, let's make some new memories. Well, of course, there'll be laughter and tears. Bring me all other colors.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.
Deja de conducir titiritando de frío. Este invierno tenemos motivos para hacerte entrar en calor. Solo te dejarán helados nuestros descuentos. En diciembre congelamos los precios en toda la gama Fiat con 7.000 euros de descuento garantizado y 5 años de garantía. Solo hasta final de mes. Válido para unidades limitadas en stock. Entra en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Comprar a Borriana, que es Nadal, te premi segur. Arriba el rasca Borriana amb un total de 8.000 euros en premis directes i 2.000 regals del 12 de desembre al 7 de gener. Compra, rasca i guanya a Borriana. Tot el que busques ho tens a Borriana. Comer segur, de qualitat, tradicional i de proximitat. I ara, amb premi. Aprofita l'excel·lència comercial, cultural, gastronòmica i d'oci. Repetiràs. Borriana es mou al Nadal. Ajuntament de Borriana i Federació de Comerç. Sumem esforços per aconseguir grans resultats.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mu, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vilareal.
Hola, soy Héctor Ramos, alcalde de Burriol, y voy a felicitaros estos Nadals. Desitjar-vos que tingueu bona eixida d'este 2020 i una millor entrada per al 2021. Que tingueu molt bones festes i que xaleu molt. I sobretot, molta salut.
Descubre en Canem la nova temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Bé, bon dia, seguim així. Bé, pa tu, Miquel, bon dia, bona vesprada, perquè teníem així un debat.
Pa mi bon dia, que encara no he dinat.
Ah, pues entonces bon dia, no?
Bon dia, Maria.
Tenim així a Miquel Orteix, que ja sabeu que és el coordinador de la Fundació de Caixa Rural de Villarreal. I ell sempre ve a donar-nos bones notícies de formació d'aula mentor, no? I és que teniu dos cursets nous preparats per a tota la gent del poble, no? Conta-nos un poquet de què tracten aquests dos cursos nous.
Bueno, bé. Atenent un poc a la demanda del mercat, que és en el que sempre s'intenten fixar per a veure què és el que tenim que oferir, estem veient pues, que el tema del delivery, el tema del repartiment, està cobrant moltíssima força. Si bé tenim empreses que s'han interessat per instal·lar-se en la nostra regió, com a centres logístics i tal, i les contínues oposicions que està traient Correus any darrere any, perquè uh-huh. pues perquè n'hi ha molta demanda, necessiten tota aquesta plantilla. Pues bueno, hem buscat un poquet a veure què teníem al nostre abast dins de la formació d'Aula Mentor. Sabem que pertany a Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, és una formació certificada per ells, i hem vist uns cursos, gestió de pedidos i stock, que seria gestió de comandes i stock, i l'altre és seguretat i prevenció de riscos en l'armacén. Uh-huh. I bueno, hem gastat la fórmula que estem gastant, que està funcionant molt molt bé en els mòduls semipresencials d'Aula Mentor, on agafem de base aquests cursos i fiquem un professor de reforç, per dir-ho així, que s'encarrega pues, de facilitar aquesta informació d'una manera més directa, de reforçar aquells punts on sempre pot haver un dubte, no? En la formació online sabem que, pues, que moltes voltes tens el material, llitges i el fet de no poder preguntar-li a una persona d'una manera directa, esperar un feedback, pues, dificulta a vegades un poquet l'aprenentatge. I bueno, creem que l'estem resolent, o l'estem resolent per almenys parcialment en aquest recolzament, i està funcionant molt bé. I aquesta és la fórmula que hem triat per a fer estos dos cursos ara, a partir de gener, quan comencem.
La veritat és que em pareix una bona opció perquè es van a crear, diguem, molts llocs de treball d'aquest sector, del repartiment, d'aquesta gestió logística d'emmagatzematge, no? Gràcies a aquestes empreses que se van a instal·lar, diguem, pròximament al nostre voltant, que generaran llocs de treball, però és veritat que moltes voltes ens volem enfrontar a molts sectors que diem, sí, però... com ens enfrentem, com funcionen, i aquest curset, diguem, d'Aula Mentor és el que farà, ficar-nos en situació de com en aquestes grans empreses, no, de repartiment es treballa dins d'elles.
Sí, bueno, a veure, nosaltres ens vam adonar, també és algo que ja veníem contemplant, però claro, al sortir les notícies sobre pues, uh-huh. la instal·lació d'aquesta empresa i tal, va haver com un boom molt gran de búsqueda de treball per part de molta gent. I clar, és un sector, com bé estàs dient, desconegut, i la gent diu, ostres, sí, jo vull treballar, però què puc aportar, no?, en el meu currículum mm-hmm. per a que em trien a mi? I entonces, pues, bueno, va haver una aquesta necessitat de formació que va sorgir de la mateixa gent i, bueno, i nosaltres simplement es vam adaptar a les exigències aquestes.
Sí, perquè, clar, si nosaltres tenim, a més, dins del nostre currículum, diguem, aquest curset, pues, és un en suma a poder formar part d'aquestes empreses noves que s'estan creant.
Clar, per suposat, és una formació que tindràs tu i no tindran els demés.
Exacte.
S'estàs aportant una avantatge enfront de les altres persones que també estan optant a determinats llocs de treball. Tindràs una formació... es toquen molts aspectes, si vols et comento un poquet.
Sí,
de que...
sí. Abans d'això, dir que aquesta certificació també compta com a punts per a una oposició, per a Correus, per exemple.
Sí, sí, per a totes les oposicions que tinguin una temàtica relacionada, en aquest cas el que més evident és el tema de Correus, ja que sabeu que Correus està creixent no per les cartes que s'envien, sinó per la paqueteria.
Exacte.
Sinó per la paqueteria. Evidentment, n'hi ha magatzems que s'han d'atendre que tenen certa complexitat, perquè estem parlant de milers i milers de paquets, o sobretot el tema de la seguretat. Hi ha que minimitzar el risc sempre quan treballem.
Passem a enumerar les matèries que s'impartiran, no, diguem, en profunditat en aquests dos cursets.
Molt bé. El primer curs començaria el 12 de gener, d'acord? La freqüència seria de dimarts i dijous i l'horari de 9 a 11, 12 de gener, dimarts i dijous, i de 9 a 11, duraria 6 setmanes i acabaria el 18 de febrer. Excuseu, fem un darrere l'altre. I aquest curs és el de gestió de comandes i stock, on es parla, pues, de, sobretot, de gestió de l'almacén, els tipus de càrrega i emmagatzematge, com manipular les càrregues, la gestió dels stocks, claro, és molt important, la preparació de les comandes, vull dir, són coses que fins que no t'enfrontes dius, ah, sí, pues mira, agarres el paquet, el poses
no,
així n'hi ha un munt, recepció i tractament de pedidos, operacions de càrrega i descàrrega de camió, és tot molt protocolitzat, i sistemes de gestió d'almacén, com està tot això preparat, com està, com s'identifiquen els paquets, bueno, així n'hi ha una sèrie de normativa relativament complexa que és necessari saber i que requerirà un temps d'adaptació per a la gent que entre, evidentment, si la coneixes, pues,
protecció de dades, imagine també informàtica, també a lo millor alguna part electrònica de com repartir, gestionar,
sí,
les demandes.
Bueno, això estaria en esta part de sistema de gestió d'almacens, n'hi ha certs programes, pues, que n'hi ha uns identificadors, per dir-ho així, en els paquets, que n'hi ha diverses maneres de fer-los o atenen a diverses normatives, i n'hi ha que conèixer-les. Uh-huh. Perquè en Correus a lo millor funciona d'una manera, en la central funciona d'una altra, es venen comandes de diferents tipus, vull dir, pot haver certa complexitat i n'hi ha que conèixer-ho.
Perfecte.
Aquest seria el primer curs, val? Que, com dit, començaria el 12 de gener, acabaria el 18 de febrer. I després, el segon curs, el de seguretat i prevenció de riscos en el magatzem, començaria, este és prou més curtet, començaria el 23 de febrer i acabaria el 16 de març. Uh-huh. Igual, mateix dies, mateix horari, dimarts i dijous, i de 9 a 11.
Són semipresencials, no? O sigui, que tindran que anar a classe de manera alguns dies i uns altres serà de manera online, com ja feu en Aula Mentor en altres espais, no? En altres cursets.
A veure, la mecànica d'estos cursos són cursos que ja estan en Aula Mentor, que tenen un professor d'Aula Mentor que està en qualsevol lloc d'Espanya, no sabem qui és ni on està, per a cada alumne, i n'hi ha una sèrie d'activitats per cada una de les unitats didàctiques que n'hi ha, que n'hi ha que complementar, i després n'hi ha un examen al final, val? Aquest examen és el que aporta la titulació del certificat de ministeri, val? Que és el que compta per oposicions i a més per atindre el currículum, que queda fenomenal.
Exacte.
També, val? I a banda es fa una formació, la part presencial, que la farem entre tres professors, i que acabarà en un reconeixement d'aprofitament del curs per part del Centre de Negocis d'Efecte Vila-real. Val? Vull dir, és una cosa, sumen les dos.
Perfecte.
Preu dels cursos, no t'ho he comentat.
Correcte,
molt
sí.
Important, molt important. Bé, són cursos que estan al preu de 99 euros cada un d'ells, i si es fan de manera conjunta, en lloc de ser 198 serien 189.
Perfecte, jo crec un pack bo, no?, per saber gestionar, i que a més mos suma al currículum. Invertir sempre en la nostra formació sempre és bo, no, Miquel?
Sí, és, de fet jo diria que és absolutament essencial ara mateix. S'aproxima en temps un poc més complicats, i bueno, hem d'anar nutrint el nostre currículum per a poder tindre possibilitats.
El lloc presencial per fer els cursets és així, no? Al centre social.
Sí, es fan així al centre social, així en la sala d'informàtica. Perdona, la sala de formació, que teniu així al costat. I bé.
El nombre de alumnes que poden haver en els cursets?
Màxim 10, per màxim. Espai. Mm-hmm. Per espai. Si respectem tots els... Tenim un protocol Covid prou exigent, i així es respecta de sobra. Mm. Vale? Crec que ens cabrien 12 o 13 alumnes per metres quadrats i tal, però bueno, ho limitem a 10. També creiem que és essencial que els alumnes estiguin molt ben atesos, i bueno, ja sabeu que quan la ràtio és més menuda, doncs millor atesos estan.
Més aprèn també, quan menys gent hi ha a l'aula, jo crec que la proximitat a la millor per preguntar, claro, i estar proper al professor és millor. Claro. Inscripcions, perquè jo crec que la gent estarà demanant, sí, però quan me puc apuntar, no?
Molt bé, estan obertes ja. Ja tenim, de fet, crec que tenim ja 6 o 7 places cobertes de les 10 que tenim per cada curs.
Ah, tenen que espavilar, els que sí, mos estan escoltant.
Sí, si tinguérem més places, passarem i arribarem a millor a 15 o 16, pues pensaríem d'obrir un altre curs quan acabarem estos.
Correcte.
Val? Però bueno, això no ho sabem. De moment això no ho sabem. I estan en la pàgina d'Efecte Vila-real. Dins de la part de formació teniu un espai on és tota aquesta informació que hem comentat així ara, i on ja mateix, des de ja, es poden inscriure. Recordeu que n'hi ha que fer un xicotet tràmit, que ajudem nosaltres a fer-lo, de la matrícula per la part d'Aula Mentor, té un preu fixe ja, i bueno, això vos ajudem nosaltres en la gestió de la matrícula, des del primer moment.
Pues perfecte, Miquel, jo crec que ja està quasi tot dit, no?
Sí, bueno, no res, agrair agrair com sempre a l'Ajuntament de Vila-real el recolzament en tot aquest tipus d'iniciatives. També va ser, si bé la idea va sorgir d'ací, ens hi vam trobar ràpidament per part d'Ajuntament per Economia un recolzament immediat en l'impuls d'aquesta activitat, i bueno, així estem com sempre colze en colze intentant ajudar un poquet.
Clar que sí, el més important als nostres veïns i ciutadans que estan buscant aquest lloc de treball, no?, i que la part de formació els ajuda, no?, a poder trobar aquest lloc de treball perfecte i somiat, no?
Correcte, Maria.
Pues Miquel Ortiz, coordinador de la Fundació de Caixa Rural de Vila-real, moltes gràcies per portar-nos sempre esta barreja, no?, de formació, que jo crec que ens agrada sempre escoltar i que la gent s'anima a través de les nostres ondes a participar.
Moltíssimes gràcies, Maria. Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
La mula y el buey, el camello y el burro, los medios de transporte más navideños. Pero en Con Dos Pistones queremos felicitar la Navidad sobre ruedas. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón quiere desear a sus clientes y a toda la provincia una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
En Grúas Tomás, creixem amb tu. I ho fem compromesos amb un futur sense contaminació. Amb una missió ben clara, solucionar problemes. I després d'aquest any que mai oblidarem, ara el que toca és que tots ens vinguem ben amunt, com les nostres grues. Fes-me cas i crida a Grúas Tomàs.
Bon dia, sóc Víctor Viciedo, president de l'Associació de Llauradors Independents de Vila-real, Alif. En el meu nom propi i en nom de tots els socis d'Alif, vull desitjar als treballadors de Ràdio Vila-real i a tots els seus oients que passeu un bon Nadal i molta felicitat per a l'any que està a punt de néixer, o almenys que deixem arrere esta pandèmia i també que es resolguen els greus problemes que avui té l'agricultura. Gràcies.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525.
IBACE con la industria y las empresas valencianas. Es momento de apoyar a nuestros sectores productivos, de consumir productos locales, de hacer fuerte nuestra industria, nuestra economía. Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Continuamos haciendo empresa. Generalitat Valenciana. Touch a una veu.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Vila-real o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Caixa Rural Vila-real fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. And listen to home where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree.
I ara està en nosaltres Cristian Pardo. Que qui és Cristian Pardo? Pues Cristian Pardo és un escriptor. Un escriptor que, bueno, mos presenta un llibre que es diu La gelada de 1946. Bon dia, Cristian.
Bon dia.
Tu eres l'escriptor del llibre?
Bueno, jo soc, més que escriptor, soc historiador. I he coordinat el llibre, jo i Andreu Ginés Sánchez. Uh-huh. És un llibre on participa també diferents especialistes. Tots són historiadors.
Cristian, este llibre que m'ha llamat moltíssim l'atenció, perquè, lògicament, com tu bé has dit, eres historiador, perquè si no, no estaries parlant-nos del 1946 i esta gelada que va n'hi haure. Porta una coletilla que diu adversitat climàtica, crisi tarongera i primer franquisme.
Sí. Si vols t'explicar bé, perquè aquestes coletilles estan lògicament molt
pensades. I si són les que vull.
Vale, si m'ho permets, para explicar un poco al lector y contextualizarlo, yo podría decir que habitualmente cada generación cuenta con unas fites históricas de manera que para que no te sentía que marquen de alguna manera les seues vides, ¿vale? Ya siga para bé o para mal. Así a la plana, la generación de la gent nascuda abans o durant la guerra contava amb almenys dues d'aquestes fites, vale? en la seua memòria col·lectiva. Una era la guerra, lògicament, que marcaria un abans i un després en les seues vides. Però, curiosament, aquesta fita va estar acompanyada per una altra, que a priori podria semblar una anècdota, però que estigué marcada a foc en els records d'una generació que vivia principalment de l'agricultura. Aquesta fita de la que us estic parlant és el tema del llibre, que és la gelada de 1946. De primeres, podria pensar-se que una gelada, per ella mateixa, una glaçada, no podria donar per escriure un llibre d'història. Però la veritat és que aquesta fita històrica va més enllà de l'anècdota.
Sí, això és perquè són coses del directe, hem tocat el cable, ara te l'arreglem en un moment.
A veure, ara, el que deia. Aquesta fita va més enllà de l'anècdota i es converteix en un cavall de Troia que pràcticament sense voler ens ofereix l'oportunitat d'entrar fins a les entranyes de la societat, l'economia i la política dels anys 40. O millor dit, dels durs anys 40, conegut popularment com els anys de la fam.
I tant, i tant. És, saps que n'hi haurà gent que no, ni s'imagina el que és això, però n'hi haurà molts que hem sentit dels nostres pares què era això.
Sí, clar. A veure, aquesta gelada és important. A veure, no se té que quedar la gent en que és un esdeveniment meteorològic poc habitual, sinó que en realitat és crucial pel context en el que es va dur a terme. ¿Vale? El lector del llibre coneixerà, a partir de la seva lectura, un context històric molt concret caracteritzat per una sèrie de factors únics, com són la postguerra, l'autarquia, la fam, la misèria, un sector taronger en crisi, que ja venia de crisi, i tot això envoltat per un procés de construcció de la novetat de l'anomenat nou estat franquista, que també entra en joc. Continua?
Sí, 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 és que me pareix interessantíssim.
En aquest escenari, la gelada era un punt dèbil, i de fet, un toc de gràcia, el toc de gràcia que li faltava a aquesta comarca per a empitjorar una situació que per ella mateixa venia sent molt complexa. Recordem, per al que no ho conega, com tu has dit, que la gelada no sols va provocar una pèrdua de la majoria de la producció, sinó que va causar la mort dels arbres, o de molts arbres, la qual cosa portava implícit que es tardarien uns quants anys més en poder estabilitzar l'economia local. I això és una de les...
Uns quants anys prou... Es van veure en un escenari que se va veure especialment agravat. Veníem d'una guerra civil, veníem de tindre problemes familiars, inclús en els mateixos senos de les famílies. I a més, es cau esta nevada tan gran que ens gela els tarongers, lo que provocaria que estiguérem en un escenari totalment terrífic, no?
Sí, la veritat és que... A veure, habitualment els historiadors passem el dia entre papers antics i parlem de gent que porta morta fa molt de temps, no? Però aquest llibre ens ha donat l'oportunitat de parlar en la gent que ho va viure, perquè això és un llibre que porta escrivint-se, bueno, a munt d'anys, ¿vale? Ha donat molta faena. Però, clar, al fer-se des de fa tants anys, no sé si recordareu que farà 5 anys o per ahir, van fer una exposició, quan jo era becari a l'arxiu, una exposició a la...
De lo que va ser l'any d'esta de la nevada,
sí,
no?
Sí, van fer una sèrie d'actes que jo vaig aprofitar ja, junt en els meus companys de beca, per a entrevistar gent. Jo ja havia fet entrevistes abans, però això me va donar l'oportunitat de conèixer gent que no era del meu entorn, gent de tot el poble, diversa, de diferents classes socials, bueno, classes socials diferents. I això la veritat és que també m'agradaria...
Te va permetre agarrar notes, agarrar testimonis que després han vist reflejats en este llibre, no?
Sí. Este llibre, al ser, evidentment, al ser un llibre d'història, uh-huh, està fonamentat en fonts arxivístiques.
Clar.
És a dir, ha hagut a cada autor, que després m'agradaria dedicar-los unes paraules,
lògicament.
A cada autor, clar. A cada autor li vaig, com a coordinador, li vaig manar unes pautes, uh-huh, perquè feren un capítol especialitzat en diferents temàtiques que en el seu conjunt es podria donar una visió completa, una història total dels anys 40 en el poble. Per això, uh-huh, deia abans que era sóc com un cavall de Troia. La veritat és que quan entrevistàvem a la gent major, al, sí, principi, les entrevistes sempre solen ser conflictives perquè es dona por parlar d'aquesta època. Encara n'hi ha por. Però parlant de la gelà, s'obrien. S'obrien.
Sí, també era una forma, per a tu també va ser un poc un cavall de batalla per a poder preguntar-los i que anaran obrint-se permís de lo que va ser la gelada. És dir, si parlaves de lo que és lo que va ser la gelada i lo que va supondre per ell, acabàvem parlant de la situació en aquell moment, exacte, que s'estava vivint.
Te parlen de la gelada 10 minuts o 5 i immediatament ve la fam.
Acabem contant de què era lo que van viure en aquell moment.
Ells no fa falta ni que ho preguntares. També m'agradaria dir que aquest exercici va estar molt bé per a conèixer molta gent major que ja ha faltat. Entonces, veurem en un llibre que, malauradament, estan així els testimonis que hem anat recopilant, uh-huh, i molts...
Però aquestes persones, clar, aquestes persones que ja han faltat sí que són persones representatives de lo que és la societat, sí, de lo que se va obrir en aquell moment i el llegat que han deixat a futures generacions. El que sí que és de veres és que tu has pogut recopilar aquests testimonis que porten nom i apellidos.
Sí, clar.
Perquè això també és una cosa difícil i tu ho saps. És dir, les persones te conten el seu testimoni i quan tu dius que vas a trasladar-lo i a plasmar-lo és quan de veres ho acaben de pensar, no?
Sí, això.
Parlant d'este tema tan delicat, este llibre suposa que no és un llibre que juzga, no? Sinó que és un llibre que exposa.
Més que exposar, analitza.
Clar, però té un anàlisi baix el teu punt de vista o
no,
és...
No, és un objectiu, clar.
És una exposició. De testimonis, no?
No, els testimonis són... Si vols, parlem dels capítols.
Perfecte,
si no,
entenem, perfecte.
Perquè és que sí, no? El llibre, bueno, està distribuït en... A veure,
en 1, 2... Jo tinc els capítols, sí, 1, 2, 3, 4... Comencem, si pots, pel primer?
Sí, bueno, primer de tot m'agradaria dir que el llibre compta amb un pròleg, uh-huh, de Joan Mateu Vallès, que, uh-huh, per qui no el conega, és un dels catedràtics de geografia més importants, uh-huh, de la Universitat de València, i al qual li vull agrair que el vaig conèixer de casualitat per este llibre i se va acabar convertint en una peça clau de la meva tesi doctoral, que li vull agrair.
En tot un referent, no?
Sí, és que ja t'he dit que és un, este home és, ja està jubilat i és un referent en el món de la geografia. Uh-huh. Després, ja entrant en el llibre, jo i Andreu, com a coordinadors, fem una introducció que en veritat no... És una introducció prou potent perquè el que se la llisga entendrà perfectament el context de la taronja en els anys 40. O sea, uh-huh, se fa
situeu a la gent, no?
Sí.
En aquest moment.
Després, el primer capítol el faig jo mateix, que se diu Desastres naturals i propaganda franquista. El cas de la plana al Castelló dels anys 40, que s'analitza el paper de la premsa. El paper de la premsa en un moment en el que no n'hi ha, diguem, llibertat d'expressió, val?
O que d'alguna forma es tenia que disfressar o posar-li un toc d'humor per poder parlar un poquet més enllà de lo que es permetia, no? Estava totalment desautoritzada.
Et deixe que ho descobriu vosaltres. Veureu que n'hi ha unes, no, veurem que n'hi ha unes pautes, uh-huh, que se van seguint en tot l'estat espanyol.
Sí, sí.
I que la gelada així complissi ses pautes de, en realitat, propaganda, val? Però jo ja vos deixo que ho descobriu vosaltres. Bueno, també se parlen d'altres catàstrofes, com el mite de la pertina sequia o la inundació del 49, però sempre analitzant, contrastant quin paper se li dona a cada una dins del discurs polític que està en la premsa en aquell moment. Vale, el segon capítol és... això diguem que és la informació oficial que un vilarrealenc podia llegir en els diaris o en la ràdio tots els dies, val? Y para contrastar a eso, el capítulo 2, que la FED Maribel Peris Muñoz, uh-huh. Que es del grupo de Recerca de la Memoria Histórica, es ya un capítulo donde ella treballa todos esos fons orals que va a anar recopilant, ¿vale? Y entonces ve ese contrast entre la información oficial que te están donant es mitjans, uh-huh. y lo que la gent després et conta, que no té per què ser el mateix. Ahí está la gràcia.
Sí, s'exposen les dues versions i cada un...
Sí, tu no, claro, tu en els diaris no veuràs a ningú que te diga que, quina fam estic patint, però si li preguntes a una persona que ho vaig a vivir, serà el primer que te dirà. ¿Vale? I està aquesta tasca d'anàlisi. Uh-huh. En el tercer capítol, que l'ha fet Vicent Abad García, que és doctor en història també, i és un dels mites de la història de la taronja, perquè va escriure farà 20 anys dos tomos de història de la naranja, que és molt coneguda entre els historiadors. Ens escriu, per tant, Taronges i autarquia, la política econòmica del primer franquisme. És a partir del comerç. Este home, que és un referent, explica l'evolució de la taronja a partir de les exportacions, principalment, i tot l'entramat que n'hi ha allà en aquests moments, val? Perquè recordem, clar, que és la importància del llibre, com vos he dit, està en el context de que si fora una gelà, que a lo millor la mateixa quantitat de neu vinguera avui, no passaria res, seria una anècdota, però que en aquest moment que se va donar on la taronja ocupa tant d'espai, tanta superfície, sí, i on la gent viu d'això, ir amunt... Ja ve en crisi la taronja, pues s'agreuja més.
A mi, per exemple, del capítol 3 hi ha algo que em llama l'atenció i són les campanyes exportadores.
Sí, clar.
I els sindicats verticals, també. Uh-huh. Per això em crida l'atenció.
Sí, sí.
Si n'anem al capítol 4...
Sí, Poder i taronja, el lobby taronger a la plana l'any 1956 d'Andreu Ginés i Sánchez, que és un altre doctor en història contemporània. I este autor el que ens presentarà és un anàlisi sociològic, realment, de totes les persones que formaven part de les institucions, ja sigui tarongeres o ajuntaments, diputacions, públiques, i veure pues, el lobby taronger que hi havia en aquest moment.
Sí, n'hi ha un... Quan ho llitges i dius el lobby taronger a la plana l'any 1946, automàticament em posa a llegir el que és el capítol 4 i me llama l'atenció el lobby davant de la gelada. Les reaccions immediates del 5 al 21 de gener, assemblees tarongeres, viatge a Madrid a visitar el ministre d'Agricultura i les meruses del govern central. Uh-huh. Sí que situeu molt bé en aquell moment el que passava, eh?
Home, clar, això és el que intentem, clar.
Però clar, jo per exemple un dels punts en el que se m'havia fijat també era, jo recorde ixos, bueno, que m'havien contat ixos viatges a parlar en el ministre.
Sí, sí, tot això està... Bueno, el ministre va vindre al poble, això ixe en la premsa, encara que, bueno,
primer per lo vist van a veure ell i després ve el ministre, sí?
Hi ha una sèrie d'assemblees primer, uh-huh. perquè tot això, diguem que, com t'ho puc dir, té unes estructures, val? Des del mateix ramo, uh-huh. i van reunint-se,
claro,
per comarques.
Així encontrarem més pormenoritzat el que va ocorrir, perquè jo te parle de sentides de lo que diuen, de que van anar a Madrid, de que després van vindre també així,
sí.
i després el balanç de les ajudes, que van recibir.
Sí.
Lo dejé. Me lo traduce usted.
Això ho dice pel lector. És que si vos ho conté tot, la gent no voldrà llegir.
El capítol 5?
Bueno, la resposta de les autoritats a la crisi, a les crisis agràries de la plana, ¿vale? Uh-huh. I, bueno, els casos del 1908, 1917 i 1946, fet per José Luis Jiménez Julià, que és un altre doctor en història. Ahí el que li van proposar és veure si la resposta que les autoritats franquistes, en este cas, havien donat a aquesta crisi agrària era diferent a les que se venien donant d'abans. ¿Vale?
Claro, perquè així el que diuen és que es parlen de fer una moratòria fiscal, préstecs, obres públiques... claro, i per saber si arribaren, tindrem que llegir el llibre.
Evidentment. Bueno, més que arribar en aquest cas és suficient. Això és el que el lector tindrà que llegir.
Clar, jo quan parlo d'aquestes moratòries fiscals, ajudes i préstecs, sabem que ara estan patint els agricultors, els llauraors i a muntó, però el problema que tenim del cotonet i estan demanant aquestes ajudes, jo ara me pare i llisga això i pense, i ara? I en aquell entonces van demanar ajudes i moratòries fiscals i es va arribar, però clar, estem vivint moments molt convulsos, cosa que avui en dia encara no els han dit donar ninguna ajuda. Jo li parlo d'aquest moment que possiblement vostè també ho farà com històric perquè ha sigut un any de pandèmia, eh?
Sí, de fet després volia enllaçar-ho en la pandèmia.
I si anem al capítol 6?
Vale, entonces diguem que si el 5 ens ha servit per comparar en la mateixa zona diferents crisis, en el 6 el que van proposar a Ricard Camil Torres Fabra, que també és doctor en història, és que ens comparara un poc el que passava en la plana amb altres llocs. En aquest cas, es van triar la Ribera del Xúquer, que és una altra de les zones tarongeres més importants, bueno, de sempre. Igual que la plana i la ribera sempre són les més importants, principalment. Entonces, allí el que fem és veure, per exemple, si la gelada allí afecta de la mateixa manera que sí, o allí quines diferències n'hi ha, perquè la veritat és que això, que les adversitats meteorològiques, encara que siguin les mateixes, no afecten igual als diferents llocs ni els diferents contextos. I després tenim un epíleg d'Emili Obiol, que el coneixereu sobradament.
Una miqueta.
Sí, que també, clar, també és doctor, en aquest cas de geografia, i tancarà el llibre en unes valoracions també unes reflexions sobre les diferències entre moltes coses que parla de la gelada del 46 i la que vindrà posteriorment, que van tindre unes conseqüències prou diferents, però també perquè eren contextos diferents.
Jo li faré una pregunta, si me la pot contar, me la contesta, i si no. Van hi haure diferències d'ajudes en distintes comunitats d'aquella Espanya?
A veure, és que...
Van hi haure comunitats especialment castigades?
A veure, la gelà és una cosa... Te referis a la gelà? No, la gelà, com t'he explicat, és una cosa que ens afecta a nosaltres perquè estem especialitzats en un arbre que és vulnerable a la gelà. Si neva en Teruel, a ells no es tenen que ajudar en res perquè no s'afecta.
Per lo que dia, ja no li dic en un altre comunicat, sinó en la mateixa comunitat nostra, van hi haure diferències entre els puestos i els altres?
Home, no, normalment no poden haver grans diferències perquè si no...
No estem especialment represaliats així en la província de Castelló, no?
Represaliats? A què te referis?
En quant a ajudes me referia.
A veure, ajudes van haver. El problema està el que te deia antes. Si eren les idònies i les suficients.
I si les recibíem especialment... Si la recibíem en les tres comunitats de, o sigui, les tres províncies.
Claro, depenia del grau d'afectat que estigueres, clar.
Vale. Quan presentaran el llibre?
A veure, teníem pensat en gener, coincidint en el aniversari de, perquè pel que no ho sàpiga va ser entre el 16 i el 17 de gener, la gelà. I ja veurem si se pot fer o no, perquè en aquestes circumstàncies, si no se pot fer, pues ho farem més avant i ja està. Però que sapieu que el llibre està a la venda des d'octubre.
Això és el que volia preguntar-li, és dir, una cosa és que el presenten i bueno, una forma de presentar-lo també és una forma de parlar d'ell en la ràdio.
Volia agrair-li a l'Ajuntament també que està disposat ens ha ajudat en la publicació i estan no hem dit que el llibre està publicat per la Universitat Jaume I, això no em dic que és important, no? Però volia agrair també a l'Ajuntament que s'ha prestat la seva sempre la bona voluntat i estan disposats això, a fer una presentació que se presenta en Vila-real i això, ja veurem si se pot o no.
És dir, el llibre està publicat per la UGI.
Sí, senyora.
Està en el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real. I quants agraïments més vol fer vostè públics?
Pues reflexions, si tenim temps. Sí.
Sí.
Bueno, pues jo volia dir que el llibre és en gran mesura un homenatge a Vila-real de peu, ¿vale? A tots aquells que van lluitar per sobreviure en una època extremadament dura i complicada, i complexa. Aquells pares, mares i avis nostres que van aconseguir, bueno, que ho van aconseguir, i gràcies a ells, Vila-real és avui el que és. Bueno, el que és. I el seu exemple ens ha de donar força per a superar la duresa de la situació actual. I el record als seus sacrificis ens ha de recordar que tenim que cuidar a la nostra gent major.
Jo li agraeix especialment la reflexió que acaba de fer, perquè l'haurà pogut dir més forta, però no més clara. Hem de voler molt les nostres arrels, perquè les nostres arrels són les que ens ha regalat el futur que vivim.
Exacte.
I espero que estigui aprenent bona nota com a historiador de lo que està passant en la pandèmia.
Home, és una època que en el futur serà molt interessant d'investigar, encara que pels que ho estem vivint és molt dramàtica i molt dura.
Cristian, un honor haver-lo conegut. Me pareix una persona molt interessant, una persona molt reflexiva.
Un historiador.
Cristian Pardo, historiador, espero que no siga l'última volta que vinga. Quan vinga, si ve a presentar el llibre, vostè sap que està convidat i que gràcies. Els micròfonos d'esta ràdio estan oberts per a vostè.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Adéu. Halls with bells of holly, rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Hola, soy Moisés, delegado sindical de CESID Prisiones en Albocàsser. Todos mis buenos deseos y feliz Navidad para los oyentes de Radio Villarreal.
Madre mía, que queso mentero ha cerrado. No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, queso mentero abre.
¿Pero dónde?
En Villarreal, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Tópico 1 sobre coches. Algunos tienen de todo menos tecnología. Tópico 2. Si encima son grandes, ¿son más caros? Rompe con los tópicos. Cambia de opinión con los Special Days de Jeep. Hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama. Gama Jeep desde 15.900 euros. Solo para unidades en stock. Financiando con FCA Capital. Entra en jeep.es.
Tecno Villarreal. Colaborador de Comauto en Villarreal. Avenida de Francia 62. Tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe.
Bé, i el passat divendres es va fer la presentació oficial de la campanya de recollida de residus porta per porta a les alqueries. I clar, volem saber què és això de la recollida de residus, no? I per això avui tenim a la regidora de Medi Ambient de la localitat, Belén Albero. Bon dia, Belén.
Hola, molt bon dia.
Bé, conta'm un poquet, no? Perquè això és un nou projecte, no? Sou el projecte pilot, diguem, perquè sou una localitat mitjana, no? Perquè abans es va fer, diguem, en ciutats menudes, però mai s'havia fet en una localitat d'aquestes característiques i pareix que vosaltres, des de fa temps, dueu donant-li voltes a aquest projecte, no?
Sí, com bé dius, durant un temps donant-li voltes perquè tenim una premissa que és la llei europea, que ens diu que al 2023 cal tindre una recollida selectiva de residus. És a dir, que hem de recollir el nostre fem de manera separada. Ara tenim les fraccions de vidre, de paper i d'envasos i plàstic, val? I ara ens diuen que hem de tindre una altra fracció, que és la d'orgànica, que en molts municipis ja s'està fent, no? Esta separació d'orgànica amb els contenedors marrons als carrers, però des de les alqueries, i sé que en altres municipis també passa, patim molt la brutalitat al voltant dels contenedors. Uh-huh. No és de manera generalitzada, però sí que és de veres que ens trobem setmana rere setmana amb molts voluminosos, amb molt de fem fora dels contenedors, i a banda també que ens lleva un poc d'espai, no?, a l'hora d'utilitzar la via pública. Aleshores, tenen-li moltes voltes, junt amb el Consorci, junt amb la Diputació i amb l'empresa que gestiona residus, que és Fovesa, vam veure aquesta opció, que ja es fa en altres comunitats autònomes, que és recollir-nos els residus, però a la porta de casa. Mm. Com abans feien ja els nostres diàlegs,
sí.
No? Que a les alqueries encara ho recordem, perquè no fa tant de temps que es feia, i és que puguem traure la nostra bossa de fem a la porta de casa i que ens vinguin a replegar este fem, no? Sabem que és una aposta pues, important, tant per la gestió, que és molt complicada, com pressupostàriament, però pensem que al final els resultats van a ser molt bons, com hem vist, com te dic, en altres autonomies.
Sí, però també és veritat que intentant evitar, diguem, el que són esos focus de brutícia, també pot suposar que s'embrute, diguem, més, diguem, els pas peatonals, no? Perquè si porta per porta tenim una bossa de basura, també pot produir que s'empasten, diguem, més els carrers, no? No ho sé.
Bueno, en aquest sentit, dius que està tot molt, molt estudiat i molt treballat. No anem a deixar la bossa de fem, van en uns poals, val? Que des de l'Ajuntament anem a donar a cada casa uns poals, cada un del seu color, el poal blau per al paper, el poal groc per a, com hem dit, no? Per a cada resta, per als envasos, el poal marró per a l'orgànica i el poal gris per a la resta. Vull dir que la gent no deixarà la bossa de fem al carrer, que no tinga més problemes de tant d'animals, no? que puguen furgar en les bosses, com en algun cas de vandalisme, sinó que estaran en els poals. Val? O sigui, que ens evitem tant brutícia com olors, com qualsevol problema. I estarà molt controlat les hores de recollida i quines fraccions replegarem cada dia, perquè no se replegaran totes les fraccions tots els dies.
Jo imagino que es faran xerrades informatives també per als ciutadans, no?, perquè sàpiguen quin dia hi ha que tirar el cartó, quin dia hi ha que tirar el vidre, no? Imagino que es fraccionarà, diguem, per a que la gent ho sàpiga amb consciència, no?
Clar. Divendres vam presentar just, diguem, la campanya de conscienciació d'informació. S'ha començat ja per part de la tècnica i de l'educadora que tenim, que ha anat als grans productors. Els grans productors són bars i restaurants, no?, que fan més producció de fem. Se'ls ha fet una entrevista a cadascú per veure les seues característiques, perquè cada un és d'una manera, i a partir d'ahir, ara a Nadal, farem unes activitats per a xiquets i xiquetes i també per a la resta de la ciutadania. I a partir d'ahir, ja al gener, el que farem és que aniran educadores i educadors casa per casa a explicar-nos a la gent com anem a fer això. perquè pensem que és important i no volem que ningú estigui desinformat en aquest tema. I per això és important anar casa per casa a explicar-los com ho anem a fer.
Clar, perquè no sé si els, diguem, els contenidors grans deixaran d'estar al carrer quan una vegada es comença aquesta recollida selectiva de residus porta per porta.
Clar, clar, la idea és eliminar tots els contenidors de via pública, eliminar-los. Sí que al principi quedaran els de vidre, perquè el vidre ho gestiona Ecovidrio, que és una empresa, bueno, una entitat privada, però bueno, el nostre objectiu és que a la llarga també Covidrio poguera recollir el vidre també de porta a porta.
Jo imagino que per a vostès també, que la Diputació de Castelló també està darrere d'aquest impuls, d'aquest projecte, imagino que donarà vertigen, no? Perquè volen que això isca bé després de tant de temps donant-li voltes, no?
Sí, anem a veure, com hem dit, és un projecte ambiciós, però a la vegada complicat. Com has dit, hi ha poblacions com Vistabella, que ja ha començat, però clar, el número d'habitants és diferent al que tenim nosaltres. Per això sabem que és complicat, però bé, la Diputació ens ha dit que van a treure una línia de subvencions per a aquest tipus d'iniciatives. Des del Consorci també ens ajudaran en la feina d'educació ambiental i en el tema dels contenidors en els poalets, que diem de casa per casa, i també ara la Unió Europea, mitjançant la Conselleria de Medi Ambient, també ens ajudarà tant tècnica, que és important, com econòmicament, per tal d'explicar tot el projecte.
Imagine que també és una manera de donar, diguem, una imatge ecològica a la localitat de les Alqueries, no?
Sí, bueno, sabeu que avui en dia la producció de residus és elevadíssima. I el que volem és tindre persones al que diguis més neta i que no n'hi ha tenis les imatges d'abocadors per ahir, tan il·legals com legals, que el que fan és contaminar el nostre medi ambient.
No sé si ja se han pogut, diguem, a vostè, per exemple, en les Alqueries, jo crec que mos saludem tot el món i tot mos diem tot el que vulguem, no? Imagina que ja hi hauran veïns, no?, que s'hauran apropat a vostè dient-li què és això, no?, de la recollida de residus, o algú li haurà traslladat. Pues me pareix malament, o em pareix bé el que aneu a fer. No sé com ho estan rebent, diguem, els veïns.
Pues en principi, com que, bueno, hem començat fa poc, però sí que, com he dit, s'ha començat amb la restauració. La veritat és que ens ha alegrat la bona acollida que hem tingut, perquè tot i que al principi tots els canvis costen, no? I això, canviar la gestió del fem de cada casa és una cosa complicada, ja ho sabem. Hem tingut molt bona acollida, la veritat és que sí. El que diu és molta gent, no?, que ve per el carrer i te pregunta, però bueno, els hem dit que no patisquen, anem a anar a les cases, els ho anem a explicar tot. I bé, de moment l'acollida és bona, però no anem a ser tan optimistes perquè sabem que problemes n'hi hauran. Però sí, bueno, intentarem solucionar-los pues, de la millor manera possible.
Sí, a més, ara mos tindrem que fer calendaris a casa, no? Per tindre clar quin dia baixar, i clar, això també pot trastocar, diguem, a les famílies, no?, que moltes voltes tiràvem el fem o quan tinguérem, diguérem, la paperera de plena d'eixos residus, encara que foren separats, i podíem, diguérem, deixar-lo quan vulguérem, però ara no, tindrem que saber i anar al ritme també d'aquesta empresa que va recollint els residus.
Sí, sí, una idea que s'ha tingut, no?, des de la regidoria és que farem uns imants per a les neveres, no?, on s'indicarà cada dia quines fraccions se podran traure. Perquè és possible que al principi, per tard d'educar-nos un poc, que si la gent trau una fracció que no se replega i se dia, aquesta fracció se quedarà en la porta de la casa.
Clar.
Aleshores, per això pensem que és molt important fer aquesta campanya de conscienciació i d'informació per a que sapin la importància que és de fer les coses bé i que no dubtem que la gent de les Alqueries ho farà bé, però així no i tot, pues és complicat, no? El canvi va ser complicat. Esperem que poquet, sí, sí, però...
I hi ha que fer-ho bé per a que la resta també de pobles ens puguen imitar, no?
Clar, i és la intenció. És de veres que nosaltres anirem per davant, que anirem a, això, a anar modificant aquests errors que tinguem al principi per ensenyar a la gent que vinga darrere a com fer-ho pues, millor, no? I al final el que trobarem és el que m'està parlant abans, no? Que tindrem un poble més net i serem molt conscients dels residus que fem a casa, eh? Això serà una visió molt, molt directa de tots els residus que fem a casa setmanalment.
Exacte, i com vostè bé ha dit, serem conscients, però ja no tindrem la necessitat de deixar, diguem, el que és la bossa als peus del contenidor perquè no cap dins del contenidor, perquè està replet, diguem, a lo millor en cap de setmana, que és quan més mon anem, diguem, a la zona de reciclatge, no?
No, clar, o sea, també he de dir en aquest sentit que a les alqueries tenim un ecoparc mòbil que els caps de setmana està obert, o sigui que aquest servei continuarà, la gent podrà continuar deixant el seu residu a l'ecoparc, vull dir que aquest problema no el tindrem, no? Però vaja, que sí, que el canvi de cap de setmana i s'irà a tirar el fem, no? La gran quantitat de fem, pues bueno, traurem la fracció que toqui.
Bé, doncs pues des d'ací, des de Ràdio Vila-real, ja saben que tenen les portes obertes per explicar, diguem, als oients que són de les alqueries com es farà, quan es repartiran aquests contenidors, ho anirem explicant dia rere dia, no?, a la nostra pàgina web, i els desitgem, doncs, pues, un feliç 2021 i que aquest projecte ecològic nou siga tot un èxit per a que tota la resta de la província ens mire amb bons ulls i diguen, nosaltres això també ho volem.
Sí, sí. Moltes gràcies per donar-nos la veu i que passeu unes bones festes tant a Ràdio Vila-real com a tota la població de les Alqueries i de la veïna Vila-real.
Pues moltes gràcies, Belén Albero, regidora de Medi Ambient de les Alqueries. Gràcies, com sempre.
Gracias, buen día.
The wise men follow the star, the way I follow my heart. And it led me to a miracle, hey love. Don't you buy me nothing, don't you buy me nothing. I am feeling one thing.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
MARE, Centros de Educación Maternal. Acompañamos tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna de manera respetuosa y adaptándonos a tus necesidades. También ofrecemos opciones online, preparación al parto, recuperación posparto, consultas de lactancia materna y pediatría. Visita nuestra web www.centremare.com. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y profesionales de Mare avanzamos contigo. Recuerda www.centremare.com.
Hola, oyentes de Radio Vila-real. Soy Carlos Laguna, diputado autonómico del PSPB-PSOE. Desde esta ventana a la libertad, que es esta emisora, en la que me habréis escuchado en alguna ocasión, y a pesar de los tiempos tan complicados que estamos viviendo, os deseo las mejores Navidades posibles. Ah, y a todos los responsables de la radio también. Os recuerdo, luchando juntos, todas y todos, siendo responsables, saldremos de este mal sueño que estamos pasando. Bon Nadal para tots.
Desde el día en que te vi, supe que eras para mí, y Cupido acertó algo en mi corazón.
Susana, Rafael, ¿no? Per complaure també al nostre company Víctor. Encara que no mos estic escoltant, no?
Sí, hem més començat parlant d'aquest meravellós artista que ho és per la seva trajectòria que té com a un gran cantant d'aquest país, d'aquest meravellós país, però que últimament estan un poc allò de, no sé, no se fan vellets, no? Estos
no, artistes. Rafael, no passa mai de moda, t'he de dir, eh? És un símbol indie totalment.
Pues bueno, en honor a ell, nosaltres el fem sentir a més de 5.000 persones sense tindre ningú perill de que es infecten. Per lo tant, quines ganes tenia de que me digueres allò que me dius sempre, totes les dies, no?
Sí, demà més i millor, com sempre.
Ha de dir que, a més de sentir-lo, jo tenia moltes ganes, molta gent de sentir-lo, que me diuen que volien tornar a sentir.
Que bé. I jo parlar-vos des d'ací.
Fins demà, a les 12, dos horetes, estarem Maria Ventura i una servidora, Susana Pérez, ací per a parlar, per a sentir-nos. I ara es deixem en els nostres companys d'esports, Javi Mata i Víctor Rubio.